Salutacions! Molt bon dia, molt bona setmana. Aquest dilluns 11 de novembre, al primer cafè de Ràdio Estel, analitzarem en un nou mirador de l'actualitat les conseqüències que l'impagament per part de la Generalitat de les farmàcies està tenint en aquest sector. Uns minuts abans de les 9 parlarem d'una nova proposta del grup de música, dansa i espiritualitat Bufanúvols, amb els seus dos caps visibles, Pau Terruell i Carmina Mas. Ja en la segona hora, com cada dilluns, ens visita el periodista Ramon Castelló, que ens parlarà d'Àngel Nieto, pioner del motociclisme a Espanya en una nova història de l'esport. També entrevistarem Joan Celdran, autor d'un llibre titulat Gran licor calissai. I de cara a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, conversarem uns minuts amb el prefecte de l'Escolania de Montserrat, Sergi d'Assís Gelpí. Tot això i més, aquest dilluns, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
I a Mercè.
Ben retrobada.
Home, i tant, ja us trobava a faltar.
Nosaltres també, Sara. A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. La redacció, Gerard Campos, Miquel Verà i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. I a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
I comencem. Les Filipines viuen una veritable catàstrofe humana amb milers i milers de damnificats a causa del pas del devastador del tifó Haiyan, que, per cert, ha deixat un balanç provisional de 10.000 morts.
Doncs sí, malauradament la xifra encara podria créixer més. 4 milions de filipins s'han vist afectats per pas d'aquest tifó Haiyan que ha tocat terra al Vietnam. A la Xina ja hi ha 6 desapareguts. S'estima que més de 4 milions de persones necessiten ajuda. 800.000 van fugir de casa i 300.000 han estat acollides en refugis d'emergència. Els balanços oficials de víctimes ara mateix semblen lluny encara de poder oferir un retrat realista d'aquesta situació, ja que fins ara només s'han comptabilitzat les víctimes trobades a la regió central del país i encara hi ha moltes zones incomunicades.
El PSOE ha tornat, això és el que assegura el seu líder.
Doncs sí, amb aquest crit de guerra, Marcel, secretari general dels socialistes, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha iniciat el discurs durant la clausura de la conferència política que el partit ha fet aquest cap de setmana a Madrid. Una conferència de la qual el PSOE ha sortit imparable, fort, unit i amb les idees ben clares, segons assegura el mateix líder de la formació. El que sí que ha aconseguit Rubalcaba, però, és eludir el debat intern sobre el procés de primàries, que ja fa un any que plana sobre els socialistes espanyols. Dissabte, per cert, es van rebutjar les propostes que pretenien que l'elecció del nou líder es fes durant el primer semestre del 2014.
Artur Mas assegura que progrés nacional i social van de la mà.
Mas, que per cert es troba de viatge oficial a Israel, defensa que ni ell ni Josep Antoni Duran i Lleida ni el catalanisme han contraposat mai el progrés nacional i el social. El president català insisteix que la tercera via l'ha de proposar l'Estat perquè Catalunya ja ho està intentant sense èxit. Tot i així, diu Mas, si algun dia tota la gent que creu en la independència sortís al carrer, tindríem un problema. Escoltem-lo.
El dia que s'atreveixin tots aquests que dieu que no s'atreveixen, no cabrem en els carrers de Barcelona. Ah, perquè no hi cabrem. Per una raó, perquè fixeu-vos que de mobilitzacions de gent tan impactants com les que estaven a Catalunya en aquests darrers 2 o 3 anys, no hi és pràcticament enlloc del món i, per suposat, d'Europa.
Mentrestant, el líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, alerta sobre el risc de fractura social si es posen els interessos nacionals davant dels drets de les persones.
El discurs i l'aspecte de l'odi s'endolceix.
El fiscal especialitzat en delictes d'odi i discriminació de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, alerta que els partits ultres viren cap a la islamofòbia per guanyar terreny en una Europa en crisi. Ho fan des d'un to modern i progressista, disfressat de lluita i amb una estètica que s'allunya de la parafernàlia feixista i neonazi.
Estudiar les escoles oficials d'idiomes costarà un 55% més el curs que ve.
Doncs si aquesta pujada de preu suposarà que el curs que ara costa 175 euros en costi 275. Hi haurà una penalització pels que repeteixin. L'administració justifica la pujada al·legant que l'usuari continuarà pagant menys del cost real.
Ara mateix passant 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. acaba sense acord, però amb progressos, la cimera sobre el programa nuclear iranià.
Doncs si ha estat a Ginebra, entre les converses entre l'Iran i els cinc membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU, més Alemanya també, que com dèiem ha acabat aquesta matinada sense cap acord sobre el dossier nuclear iranià. Per això han acordat tornar-se a reunir també a Ginebra el 20 de novembre que ve. Malgrat la falta d'acord final, els participants han constatat avenços importants. Queden però qüestions per resoldre que de moment no han transcendit. L'Iran demana que se li aixequin les sancions econòmiques, mentre que la resta de països exigeixen limitacions a l'enriquiment de combustible nuclear iranià i també capacitat de verificació.
La moció de censura contra el govern grec impulsada pel partit d'Esquerra Syriza ha fracassat.
Doncs si el govern del conservador Antoni Samaras ha superat la moció gràcies als vots de 153 diputats de la coalició de conservadors i socialdemòcrates que hi han votat en contra. Aquesta iniciativa, impulsada pel principal partit de l'oposició, hores després de l'evacuació de la seu de la televisió pública per part de la policia, tenia el suport del Partit Comunista, també de la dreta nacionalista i del Partit Neonazi el va daurada, però finalment ha estat derrotada al Parlament grec en una votació que s'ha acabat de matinada pel vot conjunt dels dos partits que donen suport a l'executiu grec, el conservador Nova Democràcia i el socialdemòcrata PASOK. Aquest resultat suposa una victòria del govern bipartit grec en un moment en què l'executiu negocia amb els representants de la Troika nous ajustos en canvi d'un nou tram del rescat.
I en esports, Pol Espargaró, Maverick Viñales i Marc Márquez aconsegueixen un triplet històric pel motociclisme català, serà.
Mercè, és la primera vegada en tota la història en què tres pilots catalans s'han proclamat campions del món en les tres categories del Mundial. El primer que va alçar-se amb el títol mundial va ser Pol Espargaró, recordem que es va proclamar campió de Moto2 ara fa tot just 15 dies al Japó. I aquest diumenge, ahir a Xest, Maverick Viñales en Moto3 i Marc Márquez en MotoGP han arrodonit una temporada fantàstica pel motociclisme català.
I en futbol, el Barça del Tata Martino segueix una jornada més com a líder intractable, invicte de la Lliga. Els Blaugrana van fulminar i el Betis, el Benito Villamarín, per 1-4.
Neymar, Pedro i Cesc, per partida doble, han estat els golejadors d'un Barça que consolida el seu liderat, ara amb 3 punts d'avantatge sobre l'Atlètic i manté el 6 respecte del Real Madrid, gràcies a una efectivitat prodigiosa i s'han refet de la baixa de Messi, per ser lesionat en el minut 20 de partit. S'ha tornat a lesionar, com dèiem, en aquest cas per una mala caiguda i s'ha vist obligat a demanar el canvi en aquest partit. Segons ha informat el mateix club, el clàssic argentí pateix una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. Avui mateix se li faran més proves per fer un diagnòstic i establir un període de recuperació.
L'Espanyol va perdre contra el Sevilla a Cornellà al Prat per 1-3 i no aconsegueix, per tant, canviar la dinàmica del seu joc.
Amb aquesta derrota, els blanquiblaus sumen un punt dels últims 12 possibles. Sergio García pels blanquiblaus i Fazio, Vitolo i Baca pel conjunt andalús han estat els golejadors del partit. El Sevilla, per la seva banda, trenca una ratxa de 14 mesos sense guanyar a domicili. I de la seva banda, l'Atlètic de Madrid no ha aconseguit passar de l'empat a 1 amb el Villarreal al Madrigal. Els colchoneros, tot i avançar-se en el marcador, han topat amb un Villarreal molt superior.
Rafael Nadal ha necessitat menys d'una hora i 20 minuts per imposar-se al suís Roger Federer per 7-5, 6-3 i arribar a la final del Masters de Londres.
El partit ha estat dominat a principi a fi pel número 1 del món davant del 6 vegades campió del Masters Roger Federer, el tenista que més cops ha guanyat aquest torneig. El mallorquí, que fins ara sempre havia caigut contra el suís en els enfrontaments al Masters, arriba amb aquesta victòria a la seva segona final del Masters, un torneig que no es troba encara en el seu palmarès. L'oponent de Rafa Nadal en la final serà Novak Djokovic, que ahir es va imposar a Wawrinka. Per la seva banda, el madrileny Fernando Verdasco i el canari David Marrero s'han classificat també per la final de dobles de la Copa Masters després de guanyar el croat Ivan Dodik i el brasiler Marcelo Melo. Els espanyols hauran de disputar-se la final contra els bessons Brian.
I en bàsquet, el Real Madrid va pallissar ahir la Bruixa d'Or per 111-63. El Barça deixa enrere el Canàries en un altre tercer quart inspirat per 87-71.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passen 10 minuts de les 8 del matí, serà notícia curiosa del dia.
Doncs la torxa olímpica dels Jocs d'hivern de Sochi 2014 s'ha estat passejant per l'espai a l'Estació Espacial Internacional de la mà dels dos astronautes russos que s'hi troben. Mai abans una torxa olímpica havia arribat tan lluny en el seu viatge des de l'Olímpia, el país anfitrió dels Jocs. Durant una hora els ha anat fent diversos relleus amb el símbol olímpic desplaçant-se per la plataforma orbital. La torxa però estava apagada perquè evidentment la flama olímpica no ha pogut viatjar amb ella. Aquesta torxa tornarà a la Terra avui mateix.
I notícia cultural del dia, avui us expliquem que Miquel Martí i Pol s'ha recordat amb actes d'homenatge al llarg de tota aquesta setmana.
Doncs sí, recordem, Mercè, que avui fa 10 anys de la mort de Miquel Martí i Pol i per tal de recordar-lo s'han organitzat una quinzena d'activitats que tindrà lloc al llarg de tota aquesta setmana. L'acte central, però, serà avui dilluns a les 8 del vespre a Roda de Ter, on diferents personalitats del món de la cultura i ciutadans anònims recitaran els seus poemes. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, també participarà de la lectura i presidirà aquest acte. Les jornades de Miquel Martí i Pol donaran el tret de sortida avui dilluns amb una exposició de treballs plàstics sobre versos i aforismes del poeta, realitzats pels alumnes dels centres educatius de Roda de Ter. L'esdeveniment, que porta el títol Una altra mirada a l'obra de Miquel Martí i Pol, tindrà lloc als Jardins de la Blava.
I encara en clau cultural, us destaquem avui que la novena gala dels Emmys deixa com a protagonistes Miley Cyrus, Eminem, Katy Perry i Bruno Mars serà.
Molt bé. La novena edició dels European Music Awards, coneguts com els Emmys de la MTV, van oferir ahir al vespre una gala plena d'estrelles en la qual va brillar especialment els cantants, com dèiem, Bruno Mars, que va rebre el premi a la millor cançó, Miley Cyrus, premiada pel millor vídeo de l'any, Eminem, guardonat per ser millor artista de hip-hop, i Katy Perry, millor artista femenina. Però l'esdeveniment ha tingut una especial ressò no tan sols pels guardonats, sinó per la polèmica escena en què l'exestrella de Disney va voler protagonitzar després de saber que s'havia endut el premi. Cyrus va encendre's un porro a l'escenari per celebrar-ho.
Ràdio Estel, el primer cafè.
Haiyan Yolanda, que ha afectat en les últimes hores les Filipines amb un balanç provisional d'almenys milers de morts, 10.000 morts podrien ser. Després de l'Àngelus, el pontífex va recordar que malauradament les víctimes són moltíssimes i els danys enormes, i va fer una crida a transmetre també a aquests germans nostres la nostra ajuda concreta. En aquesta línia, el Sant Pare va enviar ahir un missatge al president de les Filipines, Benigno Aquino, a través del secretari d'Estat, Pietro Parolin. I el Papa també és notícia perquè podria visitar el campament de refugiats sirians de Za'atari, situat a Jordània, durant el seu proper pelegrinatge a Terra Santa. Tot i que aquest viatge del pontífex encara no té data oficial, es dona per segur que es farà durant la primavera vinent, seguint els passos dels seus predecessors, Joan Pau II i Benet XVI, que van trepitjar territori jordà l'un l'any 2000 i l'altre el 2009, Francesc té previst fer el mateix en aquesta històrica visita, on, com ell està predicant des de fa 8 mesos, vol tenir un nou contacte amb les periferies del sofriment i de la vida en un camp de refugiats del qual han format part 19.000 persones, 190.000 persones, perdó. Fonts vaticanes han explicat en les últimes hores que les constants crides del Sant Pare perquè s'assoleixi la pau a Síria amb la jornada de pregària de juny al setembre han estat decisives perquè finalment els Estats Units i França hagin optat per no bombardejar aquest país àrab.
Tot Tots els diaris es fan ressò aquest matí en les seves portades del triplet històric del motociclisme català. La Razón titula Marc Márquez, orgull d'Espanya. Per exemple, també en aquesta línia, el diari L'ABC, Marc Márquez, el campió més jove de la història. D'altra banda, el diari El País titula El tifó aïllant devasta les Filipines, i el diari El Mundo assegura que Alfredo Pérez Rubalcaba clama al PSOE, ha tornat i per això no se'n va.
I en la mateixa línia, el diari La Vanguardia titula també Rubalcaba, el PSOE ha tornat, en referència doncs, a aquest acte que va tenir lloc ahir. També obre amb una foto del tifó que ha causat més de 10.000 morts a les Filipines. Seguim amb la portada del Periódico, campió a bord, en referència a l'era Márquez, que neix amb el títol, diu, en MotoGP, i la triple corona catalana amb Espargaró de Moto2 i Viñales a Moto3. Seguim amb el diari El Punt Avui, que també titula Trio de campions mundials, en referència al mateix tema. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que obre amb una fotografia d'aquesta tragèdia humanitària i titula El supertifó arrasa les Filipines i arriba al Vietnam i la Xina enmig de caos, amb l'única dada provisional de 10.000 morts en una sola ciutat.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, tu també et fas ressò al descosit del triplet històric del motociclisme català. Gabriel, bon dia.
Bon dia, Mercè. Ho celebro molt, però no me'n faig ressò. Avui parlem de temes més prosaics.
Doncs vinga.
Mira, Freud deia que el preu del progrés de la civilització es paga amb la reducció de la felicitat. Avui, Antoni Puigvert, a La Vanguardia, parla d'aquesta reducció de la felicitat econòmica, i ara que diuen que tècnicament la crisi econòmica s'ha acabat, dubta que es facin els canvis estructurals que la nova realitat i el malestar de la gent demanen. Podem imaginar el PSOE articulant políticament el malestar, si és incapaç de reformar-se com a partit i si a les institucions on governa actua com una elit depredadora, es pregunta. I pel que fa al procés sobiranista català, diu, podem creure que canviaran l'estatu quo aquells partits que, quan tothom pateix, encara utilitzen les diputacions, per exemple, com a instrument de depredació? Tanmateix, sembla que alguna cosa hauria de canviar per apaivagar el malestar de molts catalans. Des de la perspectiva de Catalunya, l'anomenada tercera via és l'opció que comportaria menys riscos, segons Marçal Cintes, a l'article El preu de la derrota, publicat a El Periódico. Marçal Cintes admet, però, que l'estratègia de PP i PSOE sembla que no passa pel diàleg i el pacte, sinó pel o tot o res. Això podria portar a la derrota definitiva del sobiranisme, cosa que, segons ell, se silencia, per bé que seria estúpid no tenir-ho en compte. Tot plegat sembla que segueixi fil per randa allò que el vell magnat David Rockefeller va dir fa pocs dies en un sopar amb ambaixadors de l'ONU i que ens recorda Xavier García al seu article a El Punt Avui. Després d'afirmar que tot el que cal és una gran crisi i les nacions acceptaran el nou ordre mundial, Rockefeller va afegir: del que es tracta és de substituir l'autodeterminació nacional, que s'ha practicat durant segles, per la sobirania d'una elit de tècnics i de financers mundials. Sembla, doncs, que la democràcia del segle XX està donant pas a un nou despotisme al segle XXI, aquest cop menys il·lustrat que el dels monarques absoluts del segle XVIII, per molt que alguns intel·lectuals sostinguin arguments tan progres com que el dret a decidir és una ficció i que en democràcia tot el que no és llei és violència. Això és almenys el que defensava dies enrere l'escriptor Javier Cercas des de les pàgines del País en un article que avui rebat Sebastià Alzamora des de les pàgines del diari Ara.
Gràcies, Gabriel. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords, cegues i sanitat. Així es camina la dolça. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce
vita. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis. El trànsit.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aturades en aquesta xarxa viària. Per exemple, la Ronda Litoral de Barcelona, en sentit Besòs, trams d'aturades gairebé des del nus del Llobregat fins al port. En sentit Llobregat també aturades des del Fòrum fins al port. Hi havia una variat en aquest punt del port, en sentit Besòs, que ja està en retirat, però ha deixat força plena la Ronda Litoral, sobretot en sentit Besòs. A banda d'aquesta Ronda Litoral, l'autovia A2 baixa lenta amb aturades, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. També la B23 baixa molt lenta des de Sant Joan d'Espí fins a l'Avinguda Diagonal, i a l'autopista AP7 parlem de retencions intermitents de 4-5 quilòmetres entre Sant Cugat i el Papiol en direcció sud. Pel que fa a l'autopista del Vallès, punts carregats habituals, en general força volum de trànsit en aquesta autopista C58, tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, bon dia. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Atenció, jornada d'aturades i intermitents a Rodalies de Catalunya. Aquestes aturades estan previstes ara mateix entre les 7 i les 9 del matí, també entre les 3 i les 5 de la tarda i entre les 11 i la 1 de la nit. En aquests moments, d'hora punta, els serveis mínims decretats són de 2/3 del servei habitual, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, però circulen en normalitat. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. Coneguem ara finalment quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui marcada sobretot pel vent, un vent molt fort que aquesta matinada ha arribat a ratxes de més de 100 km per hora a les parts més altes del Pirineu, també al nord de l'Alt Empordà, i ha sobrepassat els 90 per hora a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Vent que al llarg del dia d'avui afluixarà una mica a última hora, però que encara serà fort, sobretot aquest matí. A més, aquest vent provocarà un fort temporal marítim amb onades que entre Catalunya i les Illes Balears poden arribar a sobrepassar els 8 metres d'alçada. Per tant, temporal molt dur que pot dificultar una mica el trànsit marítim entre l'arxipèlag Balear i Catalunya. Pel que fa a l'estat del cel, un ambient bastant assolellat aquest matí amb alguns núvols poc importants que han d'anar desapareixent, tret del vessant nord del Pirineu, on fins i tot poden caure algunes gotes al llarg del dia d'avui. La gota de neu estarà situada per damunt dels 2.000 metres. I les temperatures, tot i ser una mica fresques aquest matí, de cara al migdia seran més agradables, màximes entre els 18 i els 21 graus aproximadament. De cara al mar no hi haurà canvis significatius, sol alguns núvols cap al Pirineu, precipitacions al seu vessant nord, temperatures estables i encara tramuntana molt forta a la Costa Brava. De cara a aquest divendres, esperem que les temperatures baixin de forma més important, es normalitzin o que fins i tot de cara al cap de setmana puguin ser inferiors a les normals per l'època de l'any. Ara mateix tenim 14 graus a Barcelona, 20 a Tarragona i a 12 graus a Lleida i 8 a Girona.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè.
Hola, sóc el bisbe Sebastià Taltavull i hi ha aquest sopar que organitza Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per el dia 15 al vespre. Jo us volia convidar a tots. Bé, la convidada la fa Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, però també us convido i dir-vos que jo també hi seré. Per tant, ànims i ser-hi.
Segona edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El 15 de novembre arriba la nit. I creus? Vine.
El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Hipercor celebra el seu aniversari amb Ràdio Estel. De dilluns a divendres passades les 9 del matí, no et perdis les ofertes, els descomptes i les sorpreses que l'aniversari Hipercor té preparades per tu. L'aniversari Hipercor, el primer cafè de Ràdio Estel. No el deixis escapar. El mirador de l'actualitat.
Més de 400 milions d'euros és la quantitat que la Generalitat deu en aquests moments a les farmàcies catalanes. En protesta per aquesta situació, els establiments del sector protagonitzaven, recordem-ho, dijous passat, amb un seguiment massiu entre les més de 3.000 farmàcies, el segon tancament en poc més d'un any a causa dels impagaments. El problema, però, sembla que entra en vies de solució, almenys provisionalment. Després que el govern espanyol, segons va anunciar divendres, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría s'ha compromès a pujar aquesta setmana sostre de deute públic de les comunitats autònomes per poder començar a pagar totes les factures pendents a través del pla de pagament a proveïdors. Aquesta intervenció de l'executiu espanyol ha provocat un nou enfrontament entre les administracions catalana i espanyola, sobretot quan Cristóbal Montoro deia que el problema de les farmàcies catalanes és de tot l'Estat i que per aquest motiu Espanya salva aquesta situació financera de Catalunya. Els consellers Andreu Mas-Colell i Ramon Espadaler han replicat en les últimes hores al ministre d'Hisenda acusant-lo de demagog i de no ser conscient de l'aportació que fan els catalans a la Caixa Comuna Espanyola. Més enllà de la polèmica, tenim una realitat terrible com a conseqüència del que ha passat aquests últims gairebé dos anys, i és que ja han hagut de tancar 23 farmàcies catalanes. El mal, podem dir-ho així, està fet. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, a partir d'aquest dissabte, Ignasi, Catalunya rebrà 1.431 milions d'euros, una quantitat que correspon als prop de 1.700 milions de l'ampliació en el límit del dèficit del 0,7% a l'1,58% que el conseller Andreu Mas-Colell havia dit ara fa uns dies que s'havien d'haver començat a rebre al setembre. D'aquesta manera es confirma que les farmàcies catalanes podran cobrar les quantitats que els deu la Generalitat, que corresponen als mesos de novembre i desembre de l'any 2012 i el maig i setembre d'aquest any. El president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Jordi de Dalmases, va exigir la setmana passada a la delegada del govern espanyol, Maria de los Llanos de Luna, que es desbloquegi el fons de l'Institut de Crèdit Oficial per saldar el deute. Finalment, com ja hem dit, l'executiu espanyol es compromet a garantir aquest pagament a partir d'aquest dissabte. Tenint en compte que aquest no és el primer deute acumulat de mesos que pateixen les farmàcies, podem parlar d'una situació molt complicada en tot el sector. Almenys 23 establiments han hagut de tancar a causa de la manca de liquiditat i d'autofinançament provocada pels impagaments, una conseqüència lamentable a la qual cal afegir el patiment que molts farmacèutics, avançant diners i consumint estalvis, han hagut d'afrontar per mantenir obertes les seves portes al públic. Tot i que el conseller de Salut, Boi Ruiz, s'havia compromès a garantir el subministrament de medicaments, sembla que aquesta preocupació no ha estat la més important en la majoria dels ciutadans. I és que ha estat més que un problema sanitari, un drama social davant del qual tots ens sentim cridats a solidaritzar-nos. Sembla que hi ha solució a la vista, però el problema continua.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes comencem el mirador d'avui. I efectivament avui volem conèixer veus del sector farmacèutic i també d'experts en temes econòmics i financers. Compartim taula amb Jordi Casas, portaveu del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, de Barcelona, perdó, senyor Jordi Casas, bon dia, benvingut.
Bon dia.
També ens acompanya Antoni Torres, president de l'Associació de Farmacèutics de Catalunya, que és la patronal del sector. Senyor Antoni Torres, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Saludem, d'altra banda, avui Vicenç Calduc, president de la Federació Farmacèutica, que és la cooperativa de referència a Catalunya en el sector farmacèutic. Senyor Calduc, bon dia.
Bon dia a tots.
I també tenim dos economistes. D'una banda ens acompanya Josep Lluís Marriera. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
I des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell avui és amb nosaltres Josep Maria Grau. Senyor Grau, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, senyors, en una primera roda, si pot ser breu, quina valoració fan vostès del que està passant amb aquest impagament de les farmàcies? Per què creuen que s'ha arribat a aquesta situació? Si volen començar pel mateix ordre, o senyor Jordi...
A veure, aquesta és una situació complicada pel sector. Hem de pensar que és un sector, a més de la vessant comercial que té, és un sector sanitari format per professionals, els quals hem de pensar que el finançament és necessari perquè forma part del cercle de proveïment de medicació a la ciutadania. És a dir, hem de recordar com funcionen els establiments, les farmàcies. Hi ha un farmacèutic titular que és un autònom i aquest és el que compra els medicaments i els subministra a la població amb les receptes mèdiques i un cop ja ha fet això, es tanca el cercle quan l'administració paga, abona aquests medicaments dispensats, per lo qual quan el farmacèutic no rep els diners de l'administració, aquest cercle d'alguna manera es trenca.
Més opinions, en aquest cas senyor Antoni Torres de l'Associació de Farmacèutics.
Bé, la situació s'agreuja, com deia el Jordi, perquè, a més, el farmacèutic, a part de per vocació, a més, per llei, està obligat a dispensar el medicament. O sigui, no et pots negar a entregar aquell medicament, amb la qual cosa, si tens que dispensar, tens que comprar, i si tens que comprar, tens que pagar. I si tens que pagar, tens que tenir diners. I si el que t'aporta els diners, pensem com una farmàcia estàndard, el 70% del que ingressa és aproximadament del que són medicaments del seguro, doncs què passa? Doncs el que passa és que no hi ha financiació, si no hi ha financiació no pots comprar i entrem en el cercle que comentava el Jordi, que pots acabar tenint problemes d'abastiment per la població. Aquest és el greu problema, que al final qui pateix aquesta història és la població.
Doncs bé, més o menys amb dues dades em sembla que entenem si hi ha... ho enteníem abans, entenem sí. Encara més el problema. Senyor Vicenç Calduc.
Sí, hi ha que tenir present, diguem-ne, que aquí conflueixen dos vectors. Per una banda, diguéssim, les mesures que darrerament ha implantat l'administració han generat, doncs, una davallada de lo que és la demanda de producte, i així mateix una de les mesures que ha tingut més impacte han estat les referents, diguem-ne, a la vessant dels preus. Per tant, pròpiament el que és l'activitat de l'oficina de farmàcia ha tingut una pèrdua de solvència considerable. Aleshores, si a la pèrdua de solvència hi afegim tensions de tresoreria, doncs la viabilitat d'aquest projecte empresarial doncs es veu compromès. I bé, doncs hi ha hagut companys doncs que no han pogut o no poden seguir el ritme de les mesures i, evidentment, doncs, se'ls genera una tensió que cap de nosaltres doncs, els desitgem.
Abans que entrin el senyor Marriera i el senyor Grau, són correctes les dades que hem dit? 23 establiments han hagut de tancar en aquests gairebé dos anys? Més o menys?
Sí, és correcte. Uh-huh. El problema els 23 que han tancat, per això.
Sinó els que estan patint. Dèiem, gent que ha hagut d'avançar i consumir estalvis.
Que vol dir que la situació és límit, perquè realment aquests 3 són la... Diguem, aquests 23 és la primera part de l'onada, però és que l'onada serà molt més gran si no es resol. Pensem una mica en la que deia el Vicenç. Les farmàcies estem contribuint al sosteniment del sistema sanitari des de l'any 2000. O sigui, quan tot Espanya va bé... Nosaltres ja estàvem pagant. Ara, des del decret del 5/2000, que les farmàcies del que és les seves ventes de productes del seguro, una part se'ns dedueix des de l'any 2000 cada mes per donar finançació al sistema sanitari. Això a banda del que deia el Vicenç, de temes de preus, de temes de reducció del consum, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, fa molts anys que estem en aquesta situació.
Senyor Grau i senyor Marriera.
Bé, jo en principi, gràcies del que estic aprenent de vosaltres, perquè clar, jo no estic en el món farmacèutic i tots vosaltres ho sou, per tant estic ja aprenent, no?
Però vostè comentava, per exemple, a l'abril els problemes financers que estava tenint la Generalitat, no només amb els farmacèutics, sinó amb molts altres col·lectius.
Molts sectors, eh? Jo, bueno, tinc una filla meva que és farmacèutica, no està en el món d'oficines de farmàcies, està més en temes laboratori i universitat, i tinc una cosina que sí que té una farmàcia, i el seu marit també ho és, i aleshores, pues, fa un mes, concretament, vaig estar sopant a casa d'ell i els vaig veure, però realment molt indignats, no? Molt indignats quan havien sigut una família que més o menys sempre havien viscut pues, bé i el negoci els funcionava i ara pues, ja porten unes temporades una mica preocupants, no? Mm-hmm. Aleshores, clar, jo he vist des de fora una miqueta, no? Dius, clar, jo veig una farmàcia i una farmàcia és, com un, és una empresa, no? I evidentment aquesta empresa té que vendre i té que aconseguir un benefici, no? Mm-hmm. Aleshores, des d'un punt de vista econòmic, dius, bé, si realment estan treballant i no cobren de l'administració, aleshores dius, bé, tu, si tens una empresa o una botiga i no et paguen, pues tu no vens. Ara, aquí els farmacèutics això no ho poden fer. Mm-hmm. Per què? Perquè tenen l'obligació de col·laborar amb l'administració. Per tant, el problema és més complex.
Senyor Grau, com ho veu vostè?
Bé, després de les explicacions que donen justament els professionals, està claríssim que el problema han explicat molt clar quin és. Jo potser em centraria una miqueta més al per què els hi passa tot això, d'on ve de part del govern, i és de que, doncs, en principi, evidentment, com que es basen en que tenen l'obligació de subministrar, doncs és un tema molt sensible per la població, el govern que, en definitiva, el problema ve des de les factures pendents que restaven les entitats socials i les farmacèutiques entre elles, que es parlava potser d'un total d'uns 2.000 milions d'euros que la Generalitat havia sol·licitat al Pla de Proveïdors. La Generalitat també diu que havia demanat molt més. I al final aquests es redueixen a 1.700 milions i encara a última hora diuen que seran a 1.400. El problema, i malgrat diré fredament, és un problema purament comptable. És un problema comptable per part del govern central. És a dir, el govern central s'escuda justament amb les autonomies i entre elles, evidentment, la de Catalunya de manera especial, que doncs, té les transferències, vull dir, té les transferències de sanitat transferides, valga la redundància, sí. Doncs, i això què passa? Doncs un abús total i absolut, de forma manera que per la justificació pròpia d'aquest centralisme, de que doncs, per poder complir amb el dèficit, resulta que carregui el mort sobre la Generalitat, entre altres comunitats, com dic. I el que és, jo entenc que bastant vergonyós és de que hi hagi un abús en un tema tan sensible com és aquest de les farmacèutiques, que és un bé necessari per la població.
Ara entrarem en temes polítics i d'altres consideracions, si ho creuen convenient els membres de la taula. Avui, recordem-ho, són els economistes Josep Lluís Marriera i Josep Maria Grau i també el portaveu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi Casas, el president de l'Associació de Farmacèutics de Catalunya, Antoni Torres, i el president de la Federació Farmacèutica, Vicenç Calduc. Amb tot aquest pagament a partir de dissabte es normalitzarà la situació? Això potser els del sector farmacèutic ho poden contestar, ni que sigui breument.
Primer que hem de veure és si dissabte...
Arriben els diners. Vostès no es fien, em sembla, no?
No, perquè ja portem masses promeses que no s'han complert. A veure, això no va començar aquest cap de setmana. És a dir, el tema dels impagaments ve ja de llarg. Potser fa 2-3 anys que vam tenir el primer impagament, cap allà a l'octubre del 2011, uh-huh. I des de llavors pues, el número de promeses de regularització d'aquests deutes han estat constants, amb la qual cosa el primer que nosaltres, amb cert escepticisme, veiem aquest anunci. A partir d'aquí, si ens posem al dia de factures pendents, pues, clar, seria una notícia molt bona, crec jo.
Aquesta és la visió de Jordi Casas, en aquest cas del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyor Antoni Torres.
De tota manera, malgrat el que diu el Jordi, que és totalment cert, el problema se'ns genera en el moment en què vale, ens pagaran les atrasos de novembre i desembre del 12 i maig del 13, però automàticament ja se'ns diu que no cobrarem els mesos de setembre, octubre i novembre, amb la qual cosa 3-3 tornem a estar igual al mes de desembre. I aquí ve una altra vegada la preocupació. De dir,
el que es normalitza és el retard, per dir-ho així.
Es normalitza el retard, però automàticament passem a generar un nou retard. Li canviem la data. Canviem la data del retard.
Senyor
Calduc. Sí, amb això diríem que amb aquests 4 mesos de retard la farmàcia té la sensació del hàmster dintre de la gàbia, no? Fa tot l'esforç, però al cap de 12 mesos veu que es troba en la mateixa situació que en origen i clar, genera pues, això, frustració, indignació en el millor dels casos, perquè en el pitjor dels casos potser ja és pèrdua de projecte, diguem-ne, empresarial o fallida de la farmàcia, no?
En això, el Col·legi de Farmacèutics, l'Associació de Farmacèutics i la Federació Farmacèutica, representades avui per vostès tres del sector, van molt units, estan
diguéssim, fan front comú? Hi ha alguna discrepància? Hi ha unitat d'acció? Aquí veiem que sí, eh?
No, hi ha unitat d'acció. De fet, ha estat molt fàcil la relació entre el col·legi i la pròpia federació d'empresaris, bueno, empresaris farmacèutics que jo represento. Ha estat realment molt fàcil i crec que realment és una de les claus de l'èxit. I, de fet, la pròpia distribució també ha manifestat amb un escrit que van signar els quatre majoristes predominants a Catalunya el seu recolzament i la seva preocupació sobre el que estava passant i que calia posar solucions. O sigui, que diguem que el sector està realment unit.
Mm-hmm. Doncs unitat d'acció. Senyor Grau i senyor Masriera, què pensen? No, ja no només de l'unitat d'acció, sinó sobretot sí. Del que ens diuen sobre la manca de confiança en aquest pagament.
Clar, jo el que veig una miqueta en tot això que el Ministeri d'Hisenda és una mica el culpable, no? Perquè dius, bé, si Catalunya, el que va dir el conseller Mascolell l'altre dia, no? Catalunya o la Generalitat de Catalunya vol pagar, però no pot, eh? I el govern de Madrid pot pagar i no paga, no? Aleshores, dius el per què. Esclar, llavors veus també una sèrie de línies que vaig llegir que sembla ser que uns préstecs ICO, no? Clar, ICO no és res més que l'Institut de Crèdit Oficial. Per tant,
és posar més diners per solucionar problemes.
Són uns crèdits, no? I aquests crèdits es tenen que pagar interessos. Evidentment, estem fent la bola cada vegada més grossa, no? A nivell de deute, de dèficit.
Augmentant deutes.
Cada vegada augmentant més el deute, no? Per tant, dius, bé, arriba un punt que jo ho veig bastant insostenible, això. Vull dir, el problema... vosaltres vau fer una manifestació l'altre dia i el fet crec que va ser interessant el presentar-se davant de la delegació del govern, perquè dius, bé, esclar, al final són els que tenen la paella pel mànec i els que tenen la caixa per poder donar els diners o no donar-los, no? Per tant, jo vaig trobar un moment...
La Generalitat s'emporta potser
la part dolenta,
la part sempre, dolenta de no pagar...
Exactament.
Però en aquest cas vostè ho atribueix sobretot al govern espanyol, que és qui reparteix els
diners. Jo crec que sí.
Senyor Grau, està d'acord també?
Totalment, ja ho he dit abans. És a dir, a veure, la Generalitat és la que dona la cara, però és que realment el qui té el poder per poder pagar és el govern central. I mentre això no se solucioni, és de molt difícil solució la resta. No?
Aquí, a veure, em sembla que, senyor Grau, perdoni, entre els farmacèutics no ho veuen del tot igual. Expliqui'ns com veuen el problema polític. Vaja.
Hi ha una part que sí que és certa del que han dit, que és totalment certa, però crec que també cal dir que nosaltres portem molts anys en què el pressupost de sanitat s'està fent molt per sota de la realitat. Si el pressupost que nosaltres ens estem gastant cada any aproximadament és al voltant dels 1.300 milions d'euros, el que no té sentit és pressupostar 900, perquè si tu pressupostes 900 en el pressupost de la Generalitat i t'acabes gastant, i ho saps, perquè és una despesa molt, diguem que estable, no? 900 respecte a 1.300 són els 400, que són els 400 que ens estan devent pràcticament, com deia el Jordi, des de fa anys.
Si es pressuposten 900 i es gasten 1.300, per tant, aquí hi ha la diferència.
I aquí tenim el tema.
Sí, però si em permet, per més que vostè faci un pressupost, si realment a darrere no hi ha els fons per poder-lo complir, és igual, o sigui, em pot posar 400, em pot posar 1.000, em pot posar 2.000, però és que si...
Hi ha una dependència de Madrid.
Home, naturalment, aquest és el gran problema. I això és que encara, fixi's que encara estan parlant, probablement no diuen pas que no hi hagi unes possibles més retallades. Per què? Perquè malauradament, diguéssim que de part dels pressupostos, els sectors doncs, que sempre s'emporten, la major part, tots sabem que són sanitat i educació, i justament que són les que estan transferides, però a la vegada sense els fons necessaris. Aquí estem amb el gran problema. Jo no tota la raó als farmacèutics, evidentment que sí, a més és un tema molt sensible, com he dit al principi, però és que si no hi ha una reversió, diguéssim, del concepte de pressupost amb aquestes apartats, justament sanitari i educació, és de molt difícil solució el problema.
Mm-hmm. Senyor Jordi Casas, que volia dir alguna cosa? No, jo... Del Col·legi de Farmacèutics.
Sí, el que volia especificar en aquests moments, perquè va ser un tema que va sortir la setmana passada, el per què d'anar davant de la delegació del govern, una cosa ha de quedar ben clara. O sigui, el responsable últim del subministrament de medicaments a la població i del pagament de les factures és la Generalitat de Catalunya i ho continua sent perquè és una, o sigui, és una competència transferida. L'únic que la decisió d'anar enfront de la delegació del govern és perquè ja sabem per activa i per passiva que el Departament de Salut, la Generalitat de Catalunya, en aquests moments no disposa de calés. No pot pagar això, i ja ens ho ha dit. Ens ho ha dit, no pot pagar, i llavors les factures les han estat transmeses al Ministeri d'Hacienda quan ha articulat aquest pla ICO proveïdors. Llavors, per un costat tenim la factura, o sigui, aquests 400 milions corresponen a quatre factures. Tres que són la de novembre, desembre del 2012 i maig del 2013, que són les que venen a través del Pla ICO proveïdors, i després està la de setembre, que ja seria part de la despesa corrent, anem a dir. Llavors, aquesta de setembre, en aquests moments no, ja ens han dit que no es pot pagar, i quedarien aquestes tres que queden del Pla ICO, que tot depèn de que el Ministeri faci la transferència del Pla ICO. Per això, com sabem que els diners, o sigui, el Ministeri té els diners, però per algun motiu no els traspassa, va ser...
Aquesta és la raó d'anar a la delegació del govern espanyol, en aquest cas. Ens ho ha explicat Jordi Casas, portaveu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Per tant, la cosa és més complicada potser del que ens pot semblar, tot i que sigui cert el que estem dient.
Com deia al principi, és un problema comptable.
Sí.
Per part del govern central, és que no hi ha un altre. O sigui, per més que diguin, poden posar mil excuses, però l'excusa principal és aquesta. Ells el que no volen és que volen complir amb el dèficit que està establert per Europa i carreguen el mort a les comunitats. Uh-huh. I entre elles Catalunya, evidentment.
Senyor Calduc i senyor Torres, encara volen dir alguna cosa més sobre això?
No, tampoc. A veure, no cal... Tothom és conscient de la situació en què ens trobem. Penso que el col·lectiu ha estat... generós en les formes i en la paciència, però ha de fer de tant en tant doncs, un crit de per centrar el focus i dir, escolteu, les farmàcies a data d'avui doncs, estan en una situació límit i cal que en sigui coneixedor tota la societat, simplement això. Com a administrat no ens correspon fer política, és als polítics que els correspon trobar les solucions.
Senyor Antoni Torres.
Una mica vaig amb la línia del Vicent. Independentment de que és lògic que en tota situació problemàtica intenti saber per què s'origina, aquí el problema no està amb qui ho provoca, que sí que és un problema, evidentment, no? Però el problema està amb qui rep les conseqüències. Els qui rep les conseqüències són els ciutadans i són els farmacèutics. Pensem que el farmacèutic estem actuant d'ONG absoluta. O sigui, perquè quan treballa en una ONG es dona als demés, nosaltres també, però nosaltres, a més de donar-nos als demés, donem la nostra feina, el nostre patrimoni, els nostres estalvis, nostres i de la nostra família. O sigui, i no durant una setmana o un mes, sinó durant anys que portem
fent-ho. I molta gent ho ha hagut de fer últimament, molts farmacèutics, petits o no tan petits, hipotecant els seus estalvis, vaja, consumint els seus estalvis, com també hem dit al principi. Recordeu, amics oients, que estem compartint avui un interessant mirador de l'actualitat sobre la situació de les farmàcies catalanes amb Antoni Torres, que és el president de l'Associació de Farmacèutics de Catalunya, amb Jordi Casas, portaveu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, també amb Vicenç Calduc, president de la Federació Farmacèutica, i amb els economistes Josep Lluís Marriera i Josep Maria Grau. Més enllà del problema dels impagaments, que evidentment no ignorem, com viuen les farmàcies aquest temps de crisi i quins problemes hauran d'afrontar al futur? Potser el senyor Torres apuntava abans el problema de fons de la manca de pressupost, però potser n'hi ha més.
No, n'hi ha més. Anem a veure, el paper de l'oficina de farmàcia està canviant perquè nosaltres portem fa molts anys dient que l'oficina de farmàcia és el punt més proper d'accés del ciutadà al sistema sanitari. De fet, és molt comú que davant de qualsevol malaltia el primer que fa la persona és anar a la farmàcia de confiança i dir-li, escolta'm, mira, em passa això, tu què et sembla? Això és molt típic. I a la sortida del metge també moltes vegades, escolta'm, mira, m'ha prescrit això, tu què et sembla? Llavors, aquest rol del farmacèutic com a proper a la població és un rol que creiem que es té que desenvolupar i pel qual nosaltres hem oferit la nostra col·laboració temps i temps. Què passa? Ara que resulta que la societat, que l'administració no pot sostenir el seu sistema sanitari i que té que retallar, ara és el moment en què es dona compte de tot allò que nosaltres hem estat proposant durant anys i que ara, finalment, sembla ser que se desenvoluparà, que és tota aquella política de serveis o de prevenció o de detecció o d'acompanyament als malalts crònics. Pensem que un malalt crònic, el 50% de les persones que tenen una malaltia crònica, al cap d'un any no s'estan prenent bé el seu tractament. Aquí tenim un paper fonamental perquè la persona compleix els tractaments a què, això que ens porta? Això ens portarà, evidentment, a que la persona no arribi a urgències amb els estats en què està arribant.
El lema de molts anuncis, consulti el farmacèutic, que ha substituït consulti el metge, oi? Els hi dona un plus de responsabilitat, senyors.
Com bé deia el Toni, o sigui, sí que és veritat que com a farmacèutics, jo almenys...
Bueno, la verdad es que cuando yo empecé...
Jo almenys preferiria estar aquí pues, parlant de serveis a la farmàcia i de la nostra vessant professional. Lamentablement som notícia per un tema econòmic, un tema de factures pendents, però sí que és veritat que tota aquesta vessant professional, sanitària, farmàcia, pues, també existeix.
No, i tant de bo nosaltres fem el possible perquè siguin notícia per altres coses, i moltes positives, molt necessàries, evidentment. Últimes intervencions ja, senyor Calduc, i després senyor Grau i senyor Marriera, qui vulgui, si comença.
Bueno,
senyor Calduc.
Jo també he dit això, crec que també és just reconèixer doncs, que el nostre model sanitari doncs, és un model admirat a fora, i això és mèrit de tots, diguem-ne, tant de l'administració, que ha fet un paper proactiu doncs, promocionant certs canvis necessaris, molt també doncs, del valor afegit que aporta la indústria amb la seva innovació, la nostra tasca, diguem-ne, com a distribució per posar-ho a l'abast, i les oficines de farmàcia doncs, per fer-ho possible. No? Jo crec que traiem-ne d'aquesta crisi també una lectura positiva.
Jo només voldria acabar felicitant-se a tots els farmacèutics per la gran labor social que esteu fent i la gran paciència que esteu tenint. No? Uh-huh. I només acabar dient el que va dir l'altre dia el conseller Espadaler. No? Per mi, crec que el principal problema pressupostari de Catalunya és el govern espanyol.
En 15 segons, senyor Grau, disculpi.
No, ja estic d'acord amb tot el que s'ha dit fins ara, simplement doncs, ratificar que jo també trobo que és un problema molt sensible de cara a la població. Recordo que, evidentment, també la gran labor de farmacèutica,
sí.
I tal vegada jo apuntaria alguna cosa perquè seria una mica polèmic, és que, per exemple, a França fan el prepago per després recuperar a la millor en uns moments de crisi, sempre i quan estigui molt ben
es podria fer aquí
controlada, també. Es podria intentar.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Jordi Casas, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Antoni Torres, de l'Associació de Farmacèutics de Catalunya, Vicenç Calduc, de la Federació Farmacèutica, i els economistes Josep Lluís Marriera i Josep Maria Grau. Fins un altre. Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Bon dia a tots.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina, la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Pau Terruell i Carmina Mas. Són els integrants, les ànimes, per dir-ho així, del grup d'animació Bufanúvols, que ara inicia una nova línia d'actuacions que són... d'alguna manera, com un referent de la dimensió pastoral de tota la seva proposta cultural, de dansa i musical. L'objectiu és oferir a les escoles cristianes el treball de diferents aspectes pastorals mitjançant els espectacles precisament de Bufanúvols. És una manera lúdica i alhora molt directa d'arribar al cor dels infants.
Quin do tan gran que Déu et vol fer, si tu sabessis qui t'ho diu, hauries dit tan fet a l'aigua viva sotura.
Mentre sentim la cançó Quin do tan gran de Bufanúvols, saludem els seus dos principals integrants, que són Pau Terruell i Carmina Mas. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia, Ignasi.
En aquesta cançó em sembla que canta tota la família, sí, en el que és una empresa familiar, sí, de les que, sí, funcionen ara, no?
Sí, sí, sí. Són els que dèiem ara, que en els temps que corren, l'altre dia fèiem un curs amb gent que diu com han de ser les empreses. Diu, home, les empreses familiars és una manera que la gent s'implica molt i d'alguna manera, doncs, amb aquest, fent música, doncs, ens hi hem afegit, doncs, tots, la flauta, les veus, la guitarra, tota la família.
De fet, Bufanúvols és un grup de música, de dansa, d'animació pastoral i de lluança des del cos, podem dir.
Sí, 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 de fet, les nostres vessants són la música, la dansa, la Carmina és ballarina i és la que ens ensenya sempre els balls, i la part també d'espectacle de contacontes i això, no? I amb això portem ja, de fet aquí ja vam celebrar els 25, ja portem més de 25, doncs, viatjant per tot arreu, per tot, no només Catalunya, sinó també per fora, per tot l'estat. I...
En què consisteix, senyor Pau Terruell, aquesta nova aventura lúdico-educativa que vostès estan iniciant?
Bé, de fet, en aquests, ara diu una paraula que es fa, ara ens hem de reinventar. És una cosa que, de fet, ja hem anat fent, però d'una manera potser no tan sistemàtica, i ara el que fem és, veient també que moltes escoles tenen molt interès a dinamitzar la pastoral, perquè és una feina i un camp al qual, doncs, com a escola cristiana, doncs, hi han de treballar, nosaltres hem pensat d'oferir-lo d'una manera, doncs, seriosa i organitzada, doncs, aquestes diferents propostes que tenim, algunes que ja hem fet, d'altres que estem encetant de nou, d'espectacles tant per nens molt petits, que una de les especialitats nostres, nens molt petits, allò, un, dos, tres anys, i llavors, per altra banda, el tema més de xerrades i activitats amb joves adolescents, o sigui, fer cosa pastoral amb tercers, quarts d'ESO i primer i segon de batxillerat, que això portem també una experiència de 10 anys fent d'algunes convivències a partir del que fem nosaltres, o sigui, a partir de la dansa, a partir dels contes i a partir de la música i també a partir de la natura, que els Bufanúvols, si heu vist algú als nostres espectacles, la majoria és com si estiguessis al bosc sentint els ocells, perquè tot el que és la dimensió de la natura, que nosaltres hi hem viscut molt temps al camp, ens ajuda molt a connectar amb aquest misteri de Déu.
Es busca d'alguna manera aquesta ambientació des de la natura. I bé, ja estan vostès aplicant aquesta nova iniciativa, no? Avui dilluns, em sembla que ara deien abans de començar l'entrevista, que ja van a alguna escola, aquests dies estan,
sí,
promocionant-se.
Sí, ara vam fer el cap de setmana passat l'espectacle que ara estem rodant més, L'ocell d'argent, a l'Auditori de Castellà del Vallès, que hi va tenir molt bona acollida, molt èxit, i ara, doncs, també el farem a Sant Manat, a les festes de Sant Martí, bueno, ja l'estem així promocionant.
Avui, que precisament és el dia de Sant Martí de Tours, 11 de novembre,
sí, sí,
dia de festa en alguns pobles de Catalunya, sí, sí, entre ells Sant Manat, com ens recordava ara Carmina, sí, Mas. Per què creuen que els seus espectacles són adients per treballar en l'àmbit pastoral, és a dir, en l'àmbit de transmissió de la fe? Quins valors o aspectes permeten posar en solfa?
De fet, els nostres espectacles sempre han tingut una dimensió espiritual i quan els hem fet en teatres, per ajuntaments, per xarxes, rialles o diferents entitats, centres cívics o així, ho fem d'una manera implícita. O sigui, en principi, tu pots veure-la o no veure-la, representa d'una manera claríssima. Diguem, seria una mica l'estil del Tolkien i el Cliff Steve Lewis, no? Amb Cròniques de Nàrnia, que va fer un espectacle, unes pel·lícules, unes novel·les profundament espirituals, amb un llenguatge que, si el saps llegir, t'està descrivint, doncs, el missatge de Jesús. No? Per això, un pot veure la pel·lícula i no veure que és una pel·lícula cristiana, però, en canvi, s'està transmetent aquests valors. Llavors, el que volem fer és, precisament, fer aquests espectacles amb escoles cristianes en el qual puguem treballar aquests valors d'una manera explícita i parlar del misteri, doncs, de Jesús i del misteri, doncs, de la paraula de Déu.
Avui hem fet el cafè amb Pau Terruell i Carmina Mas, integrants del grup de dansa i música Bufanúvols. Bé, com que el temps és limitat, hem d'anar acabant, però no sé si ens poden posar algun exemple concret d'espectacle amb valors. Han parlat vostès d'això, de l'ocell d'argent, el vol de la felicitat...
Home, n'hi ha un, concretament el País del Silenci, que fa més de 25 anys que el vaig crear, que ara hi ha escoles que me l'havien vist fa 25 anys que me l'han tornat a demanar. I és un espectacle que acaba dient una frase profunda que diu venim del silenci i al silenci tornem. Per això, quan en silenci estem, recordem d'on venim i enyorem a on anem.
I si algú dels qui ens escolten, amb les seves famílies o les seves escoles, volen interessar-se per aquests espectacles dins la nova línia d'actuacions pastorals...
Home, ara el més pràctic és entrar a la pàgina web, a www.bufanúvols.net, i en allà trobaran el nostre Facebook actualitzat amb l'agenda de totes les actuacions que fem, que d'aquí a Nadal la tenim ben plena. De fet, també fem actuacions, ara ens han sortit per anar a actuar a Oviedo, no fa gaire vam estar a Toledo, vam estar també a Ciudad Real, vam estar a Castella-La Mancha, hem estat sovint a ara no fa gaire vam anar a Menorca, o sigui que veuran que sí, que possedets de veure, ens en tindran bastantes, i veuran que estem en actiu, ens hem de moure, hem de transmetre aquest missatge amb alegria, i jo crec que hi ha molta demanda també, eh? Estem descobrint que hi ha molta demanda.
Bufanúvols.net per a més informació sobre aquest grup d'animació que avui ens ha visitat amb Pau Tarruell i Carmina Mas. Que vagi molt bé, molt bon dia, molts ànims en aquesta tasca educativa, pastoral, que realment destaca